Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Avui tanquem la temporada d'estiu d'Església Viva i per això avui us oferirem l'últim preguntes amb resposta que tindrà com a convidat el polític i doctor en història Joaquim Nadal i Ferreres. Avui també us parlarem de la vetllada literària en homenatge a Xavier Carbó, que es portarà a terme el dissabte de la setmana que ve, dia 22, a Cassà de la Selva. Benvinguts, ben retrobats aquí a Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Jo vaig a la catequesi. En la visita a les escoles i a les parròquies se m'acosten alguns infants i em diuen: jo vaig a la catequesi. Jo els felicito, els animo i els comento que, així doncs, van a una escola molt especial, que és l'escola de Jesús. Alguns em diuen que de la seva classe són pocs els que van a la catequesi, però que a ells sí que els agrada. Es constata que alguns pares ja no es plantegen la possibilitat de la catequesi per als seus fills. Pensen en activitats extraescolars que els siguin profitoses, però no valoren que la catequesi sigui important per la formació dels seus fills. També constatem que després de la comunió molts infants no continuen la catequesi. Alguns comentaris: tenen moltes activitats extraescolars, nosaltres no els podem acompanyar i venir a buscar pels horaris, els dissabtes marxem a la segona residència o fem algunes sortides, els nens no volen venir perquè diuen que s'avorreixen, si no van a entrenar dos dies a la setmana, l'entrenador no els fa jugar. Podríem continuar la llista, però tot plegat suggereix que bastants pares que han batejat els fills, que han procurat que fessin la primera comunió, que certament els volen oferir una bona educació, no valoren la catequesi. Aquesta és la gran qüestió, el valor o la importància que té la catequesi, tant la infantil com l'adolescents o de joves. Intento respondre a la pregunta: per què serveix la catequesi? A la catequesi descobriran que Déu se'ns ha donat a conèixer, se'ns ha manifestat, sobretot en la Sagrada Escriptura, la paraula de Déu. Si tenen experiència del Déu de l'amor i de la llibertat, viuran amb sentit, pau i esperança. A la catequesi coneixeran Jesucrist i la seva proposta de vida, que és la més humana. A la catequesi comprendran i es prepararan per les celebracions dels sagraments: Eucaristia, penitència, confirmació, celebracions en les quals Jesucrist es fa present i actua oferint els seus dons. A la catequesi aprendran les actituds fonamentals per la vida, els virtuts i valors. Però alhora, el perquè d'aquestes actituds i d'aquests valors. No és suficient saber què cal fer, cal també saber el per què. A la catequesi escoltaran respostes a les preguntes més importants de la vida i que en molts moments segur que la vida els plantejarà. A la catequesi coneixeran testimonis vivents de Jesucrist, els catequistes i altres cristians. A la catequesi aprendran a pregar, a escoltar el Senyor, a parlar-hi, a lloar-lo, a donar-li gràcies. A la catequesi podran fer experiència que ells són església. A la catequesi educaran la dimensió religiosa transcendent de la persona humana. És una de les dimensions que, si no és educada i cuidada, pot convertir la persona en un fonamentalista o en un idòlatre, capaç de convertir en déus o valors absoluts, béns materials, ideologies, objectius. La catequesi és per viure amb fe, esperança i amor. La catequesi, com tot procés formatiu, no és només per uns pocs anys. Per això cal assegurar que es continua després de la primera comunió, fins a la confirmació, i després en les propostes de formació per als adolescents i joves, i també per als adults. Pares, porteu els fills a la catequesi. Fills, aneu a la catequesi. Informeu-vos-en en la vostra parròquia. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Anem a escoltar tot seguit la última recomanació d'estiu que ens porta Miquel Rustullet, historiador del Pla de l'Estany i redactor de la revista de Banyoles. Gràcies, Miquel.
Hola, benvingut.
Te seguirem llegint a la revista de Banyoles, amb els teus interessants sempre articles i reportatges.
Molt bé, gràcies.
Quan vulguis.
La proposta d'avui és la visita a l'església de Santa Maria de Porqueres, obra del segle XII, un bon exponent de les construccions d'època romànica. Venint des de la banda nord de l'Estany, crida l'atenció la vista de la robustesa del seu absis i l'allargat campanar. Per la portada principal ens agrada veure els arcs en degradació que ens acosten al món de l'escultura romànica. Els quatre capitells, dos per cada costat, decorats amb motius de tipus floral i alguns animals, junt amb la porta de fusta, amb els forjats del gust de l'època, fa que tot plegat ens convidi a entrar-hi. Es tracta d'una nau amb volta de canó, on la pedra és la protagonista. Els murs són llisos. Val la pena destacar el majestuós art triomfal en notables treballs escultòrics que delimita el presbiteri. La pica baptismal, la creu processional del segle XVI i la imatge de la Mare de Déu són alguns dels elements més destacables. Completarem la visita amb l'observació del comunidor situat al costat del cementiri. Es tracta d'una construcció medieval que el capellà utilitzava per venir el terme per protegir els sembrats de possibles tempestes.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes en resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres el senyor Joaquim Nadal, professor d'Història i exalcalde de Girona. Benvingut, senyor Nadal.
Hola, gràcies.
Quin és el record que guarda de la seva infància?
Home, en guardo molts, però el record principal són els anys d'anar a escola a la plaça, a la catedral, a les Escolàpies, i després a la preparatòria de l'institut, més tots els anys de l'institut. És a dir, és una suma d'un paisatge molt ficat en el moll de l'os de la meva vida. I des de molt petit he pujat i baixat al carrer del Llop centenars i milers de vegades.
Quin ha estat el dia més trist de la seva vida?
Jo crec que n'hi ha un de caràcter personal, que és la mort del meu germà, una mort sorprenent al mar que ens va deixar tots molt tocats, que costava de creure fins i tot, i després, trist per dificultat personal, el dia que es va ensorrar el túnel del Carmel a Barcelona quan jo era conseller d'Obres Públiques.
Quin ha estat el dia més alegre de la seva vida?
Jo crec que les alegries principals, tal com me les miro ara, que ja tinc una edat, són el naixement i l'evolució dels meus tres nets, que doncs produeixen aquesta sensació de continuïtat i de veure com la vida renova permanentment.
En quin moment del dia té uns minuts de pau i de descans?
Sempre ben dinat, a vegades abans de dinar, i la meva pau i el meu descans és o bé llegir el diari, o bé simplement fer un cop de cap. Si és abans de dinar, és allò que en diuen la becaina del canonge, no? Però sí, tendeixo a dormir molt poc de nit i de tant en tant a deixar-me endormiscar durant el dia si tinc un moment de tranquil·litat.
La seva principal virtut?
Treballar. Jo crec que és la dedicació constant a respondre a les expectatives que la societat ha posat en un, ja sigui en el terreny individual o en el terreny col·lectiu.
El seu principal defecte?
Jo crec que costa de pensar-hi, no? Però segurament una manera de no comptar prou amb els altres, no? De tirar pel dret sempre que em sembla que tinc la raó.
Què és el que més ha après de la seva mare?
Doncs això, el sentit de la rectitud i del treball, és a dir, l'honestedat com a guia principal i un cert deseiximent dels béns materials i, per tant, un cert reconeixement de la necessitat d'alimentar més l'esperit que no pas el cos.
I del seu pare?
Del meu pare, molt directament, el coneixement del país, del territori, de la geografia, de les cases, de les capelles, dels monestirs, la voluntat de restaurar, de restablir, i una manera d'entendre l'austeritat portada a l'extrem que ens costava d'entendre quan érem petits i que ara entenem molt bé.
Quina és la qualitat que més aprecia d'una persona?
Jo crec que la sinceritat, és a dir, que sigui honest amb ell mateix i honest amb els altres.
Què és el que més li molesta d'una persona?
L'arrogància, la petulància, tot el que representa aquella gent que va de sobrada per la vida.
Què li demana a un amic?
Doncs amistat, simplement fidelitat, lleialtat, sinceritat, que t'acompanyi en el bo i en el dolent.
Quan fa que no plora?
No gaire, perquè jo sóc de plor molt fàcil i qualsevol pel·lícula, qualsevol moment carregat d'una certa emotivitat em provoca, doncs, unes llàgrimes. Per tant, en fi, no fa ni una setmana.
Quina cosa el posa trist?
Em posa trist veure un horitzó carregat, veure que no acabem de trobar la manera de sortir-ne, pensar que, és a dir, m'entristeix col·lectivament una situació en la que no veiem una sortida raonable.
A qui renyaria?
A tota la gent que es pensa que és el rei del mambo i que no ho és.
Què és el que més detesta?
Detesto això, tornem a insistir, l'arrogància, la petulància, aquesta actitud d'anar per la vida trepitjant a tothom.
Què és el que més li agrada de la vida?
M'agrada llegir, m'agrada escriure, m'agrada contemplar el paisatge, m'agrada veure la vida.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
Jo crec que no, perquè, en fi, els petons a la vida són molt, molt diversos i de moltes característiques. Si retrocedíssim als petons d'infantesa, per exemple, jo quan era petit i els meus pares em deien abans d'anar en un moment donat, Quim, fes-me un petó, jo els hi deia, perquè és el que ells m'havien ensenyat, no entro, no surto, no m'aixeco, no me'n vaig a dormir perquè us he de fer un petó.
Una cita bíblica.
Més que cita, jo crec que a mi m'apassiona el Gènesi, sobretot perquè el connecto i el relaciono amb el tapís de la creació. Jo crec que els 7 dies de la creació i tot el que representa, inclòs el que va descansar, doncs són un poema visual extraordinari.
Quina cosa ha estat l'última que li ha demanat a Déu mentre pregava?
Tendeixo a confiar poc en Déu. Tampoc no confio en els homes. Per tant, de tant en tant sí que tinc un pensament transcendent que em porta a demanar, doncs, que hi hagi justícia en el món.
Un lloc per pregar?
Doncs, per exemple, o la catedral de Girona, en un racó, mentre els canonges estan fent la missa conventual, o qualsevol capella romànica del Pirineu, sobretot si no hi ha ningú més.
Un remei per no enfadar-se mai.
Doncs agafar-se les coses en filosofia. I jo, quan em preguntaves pels defectes, un defecte és que sóc irascible. Per tant, quan algú em fa enfadar, m'enfado molt i crido. I, per tant, crec que això és una cosa que no hauria de passar.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
Falta intel·ligència emocional, entendre qui som, on anem, fins on podem arribar i creure'ns-ho.
Quina és la seva afició preferida?
Llegir i escriure, ja ho he dit un altre moment, però sí, bàsicament, llegir i escriure formen part de la meva vida.
El seu animal preferit?
El cavall.
Un polític?
Ara que ja no està de moda, doncs Barack Obama o François Mitterrand han sigut polítics que jo crec que han deixat molta petjada.
Un alcalde?
Doncs Pasqual Maragall.
Un personatge de ficció?
Superman.
Un personatge històric?
Ermessenda de Carcassona.
Un historiador?
Jaume Vicens Vives, gironí.
Els seus actors preferits?
Jo diria que són més aviat actrius, Katharine Hepburn, Julia Roberts, però purament per la vocació de determinades pel·lícules. Ja si retrocedíssim al cinema històric, les grans actrius i els grans actors del cinema de fa 40 anys.
Una pel·lícula.
Una que és molt estranya, que és Fresas Salvajes, de Bergman, que és molt complicada, però que la recordo des de molt jove.
Un llibre.
Girona, un llibre de records, de Josep Pla, és un llibre de capçalera. Potser és molt suat repetir-ho, però, en fi, és un llibre que jo voldria que es llegís a totes les escoles de Girona.
Un diari.
Diari... Jo sóc molt de Le Monde, i de tant en tant del New York Times, i així no n'he de triar cap del nostre país.
Un plat gastronòmic.
Doncs jo sóc de gustos simples, i per situar-nos en un terreny, diríem, entre la dieta i l'abundància, o l'arròs bullit o la botifarra dolça.
Un club esportiu.
Doncs per mi, el Girona, durant tota la vida, i ara més que mai.
Un cantant, grup musical, compositor...
Soc de l'època dels Shadows. Vaig arribar als Beatles quan jo ja m'havia fet una mica gran. Gran respecte a l'adolescència, no? Però vaja, aquests serien els grups. I després jo he tingut sempre una debilitat especial per una cantant francesa que es diu Bàrbara.
Una cançó.
Doncs Muntanyes del Canigó, ja que parlem d'un territori com aquest, en què... tant la diòcesi com la província, s'extenen per les muntanyes i tenen presències tant de paisatge natural com de paisatge cultural, monestirs, Sant Miquel de Cuixà, Sant Martí del Canigó, Ripoll... Tota aquesta presència tan densa de cultura i de religiositat popular.
L'escoltem. Gràcies, senyor Joaquim Nadal, professor d'Història i exalcalde de Girona.
Rosa fresca i regalada, fresques són i regalades, sobretot ara a l'estiu, que les aigües són gelades, que les aigües són gelades. Més mesos ni són estar, sense veure persona anada, sinó un trist rossinyolet que naixim del riu cantava, que naixim del riu cantava. Ell canta quan surt el sol, rosa fresca i regalada, rossinyol, mon rossinyol, Déu te do bona volada, Déu te do bona volada, Déu te do bona volada.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 16, torna boda al Santuari de la Mare de Déu dels Arcs de Santa Pau. Missa a les 12 amb acompanyament del cor parroquial de Santa Pau i després arrossada popular. Dilluns que ve, dia 17, recés de l'apostolat de l'oració a les 5 de la tarda a l'Església del Sagrat Cor de Girona. Dimecres, dia 19, romeria del poble de Vilabertran al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. Divendres que ve, dia 21, festa de la dedicació de la catedral a les 9 del matí, després de la litúrgia de les hores, missa conventual presidida pel nostre bisbe Francesc. Dissabte que ve, dia 22, vetllada literària en homenatge a Xavier Carbó i Maimí, a Cassà de la Selva, a la sala del Centre Recreatiu. Serà a partir de les 11 del matí, i per saber de què va, de què anirà aquesta vetllada, tenim a l'altre costat de la via telefònica Xavier Carbó, coordinador de l'Any Carbó. Benvingut, Xavier, gràcies per estar amb nosaltres.
Benvinguts i bon dia, sisplau.
Bé, com s'està portant a terme aquest Any Carbó, que n'estem parlant també a través d'aquest programa de ràdio? Quina valoració n'estàs?
Jo n'estic fent una valoració molt positiva, sobretot per la sensibilitat que ha recollit el poble i que s'hi ha entregat. Fer homenatge a una persona convilatana dels cassanencs ha estat un èxit de participació i sobretot de col·laboració. Ho demostra aquest mateix fet de que l'Ajuntament en aquests moments, que no té, només té una sala amb previsió de 247 places, ha temut que no s'hi poguessin encabir tota la gent que hi vol participar, de manera que ens ha fet fer un sondeig i en aquests moments pràcticament arriben a les 200 persones que ja han reservat plaça per poder-hi assistir. Per tant, crec que allò que volíem aconseguir, que és la sensibilitat d'un poble per una persona que ha estat un pilar en els fonaments del poble, ha estat un èxit.
Bé, la setmana que ve tindrem un comentari teu en el Punt de Vista, que ens farà 5 cèntims de com ha anat aquest acte del dissabte que ve. Breument, Xavier, el teu parent, Xavier Carbó Maimí, qui era? N'hem parlat moltes vegades aquí a Església Viva. Era un clergue, literat, intel·lectual, oi?
Sí, sí, sí.
Va néixer l'any 1893, va morir de febre, d'una febre, crec, no? 1918.
De la pandèmia de la grip de l'any 1918.
De la grip, del 1918, sí.
En què en tot el món, segons la comptabilitat actual, van morir més de 50 milions de persones, i a Cassà de la Selva, concretament, durant els mesos d'octubre i novembre, van morir 50 persones, la majoria joves, perquè afectava principalment a la gent jove, aquesta pandèmia.
Sí, defineixen-nos una mica qui era Xavier Carbó, breument.
Bé, Xavier Carbó, era un noi procedent d'una família modesta que treballava en l'agricultura i altres tasques per poder sobreviure, que tenia un especial interès de servei a l'Església, feia els petits serveis com a escolar i com a ajudant en el rector i en els vicaris, i tot d'una se li va suscitar la vocació com a capellà, i als 11 anys va entrar en el seminari de Girona. Ell l'animava una passió, la passió que era la llengua, i una altra, que era, se li va suscitar una gran atenció a la gent del seu poble, especialment a la pagesia, a l'entorn del qual ell vivia, en una casa que en deien, una masia que en deien a Can Cabirol, i en el veïnat de Montroig va començar a sondejar els pagesos i la gent gran del poble, que va notar que estaven parlant un català autèntic en un moment en què en el país es havia suscitat des de la Mancomunitat de Catalunya un interès per consolidar la llengua que encara fluctuava, sobretot des de la convocatòria d'Antoni Maria Alcover, el canonge de Mallorca, i de Pompeu Fabra, que aglutinaven aquest interès per consolidar la llengua catalana. Ell s'hi va entregar de ple. De fet, ja als 16 anys i 17 anys, havia, des de les acadèmies marianes del seminari, havia començat a col·laborar en composicions poètiques. Llavors va sentir aquesta crida per recollir tot allò que ajudés a consolidar la llengua i s'hi va entregar amb passió i amb delet. També, evidentment, fomentat, perquè des del seminari d'aquella època el tema doncs, havien estat molt receptius i, doncs, i propiciaven aquest interès.
Va ser un gran filòleg, per tant.
Sí, sobretot, diguem-ne, va ser filòleg, el que passa que doncs, feia doncs, les seves experiències en el món de la poesia.
I traductor, també.
Traductor dels clàssics, evidentment. La plataforma des del qual va adquirir aquesta vena poètica més treballada va ser amb l'estudi dels clàssics que fomentaven el seminari, amb l'estudi de la llengua llatina i de la llengua grega.
El dissabte que ve, doncs, dia 22, vetllada literària en homenatge a Xavier Carbó, Casa de la Selva, a la sala del Centre Recreatiu, a partir de les 11 del matí. D'entre altres actes, actuació de la coral Vell Ressò, recital de poemes, parlament de l'historiador Joaquim Nadal i Ferreres, també hi haurà el descobriment d'una placa del centenari, etc. Doncs moltes gràcies, Xavier Carbó. Que vagi molt bé aquest acte del dissabte 22 i esperem el teu comentari en el punt de vista la següent setmana, per veure com ha anat. Gràcies,
molt bé,
Xavier
Carbó. Gràcies, bon dia.
I també el proper dissabte dia 22, 150è aniversari de l'aplec de Sant Maurici a Caldes de Malavella, a les 11 del matí, el bisbe francès presidirà la celebració de l'Eucaristia en aquesta ermita.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 16 de setembre. Amb nosaltres, mossèn Pere Domènech, rector de Sant Esteve d'Olot. Benvingut, mossèn Pere.
Déu te guard.
Quan vulgui.
Creure i viure. També avui hi ha gent que respondria que Jesús és un gran profeta, un mestre de saviesa espiritual, un referent de justícia. I també avui se'ns demana, i vosaltres qui dieu que sóc? Pensem-hi. Ho sabem i ens ho creiem, que Jesús és el Messies. Però Jesús no ens vol creguts, perquè ho sabem, sinó creients, perquè ho vivim. La qüestió és punyent. Qui és Jesús per a mi? Quina experiència de fe tinc? I a què em compromet la fe en ell? Creure en ell voldrà dir seguir-lo, viure els seus valors, negar-se a viure centrat en els propis interessos, assumir les conseqüències d'aquesta opció amb l'esperança certa que aquest és el camí cap a una vida plena. Als creients i a tota l'Església se'ns demana una autocrítica que ens obri a una constant i sincera conversió.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.